Digues, Maica.
Jo crec que hem parlat, que ja ho deus bé, que hem parlat de vegades, i la fascinació pels successos, o sigui, no és nova, potser ara està potser més exposada perquè tenim més xarxes, les xarxes socials que ens obren una altra finestra, però al final els successos et remou tots els sentiments i tot allò que ens mou els sentiments en tota la seva vessant, doncs em provoca interès. I a la mínima que tinguis diferents ingredients, com és el cas, que algú pugui generar interrogadors i dubtes, doncs encara la gent s'aboca doncs, amb més fascinació i intriga. Ja està. Però al final, cadascú té, en aquest cas, com en altres, doncs el que compta és el que s'investiga i el que fan els especialistes, i nosaltres el que hem de fer com a periodistes, cada tot el seu rol, i en el cas de la Carranco i la Navarro, doncs és explicar fins a on arribem, doncs tot allò que en aquest cas en les últimes hores, en els últims dies, han fet doncs els Mossos d'Esquadra, a la jutgessa, a les forenses, etcètera, que han participat en aquesta investigació i que participa en aquesta investigació.
De fet, la jutge es disposa a arxivar la causa. El que sabem d'aquest cas, Maica, és que excepcionalment anava sense escolta, que venien de reconciliar-se que... també amb el fill, no? Vas explicar aquest cap de setmana?
Sí, a veure, el que sabem és que hi ha una trucada al 112, encara no és la una del migdia, de Jonathan Andic al 112, abans de trucar a l'acompanyar el seu pare dient que el pare ha caigut i que està inconscient i que, sisplau, que l'ajudin. I evidentment el pare és mort, i el que ell explica tant als primers Mossos que arriben de la comissaria de Martorell com hores després en declaració formal com a testimoni a la comissaria és que han anat a fer una ruta per la muntanya, una caminata. Han sortit, com ja sabeu, de Collbató, de les coves del Sanitre, han arribat fins al monestir. Són 5 quilòmetres i mig, segons la perícia, pots fer-los més ràpids o no. Han pujat i ja estan de baixada. De fet, estan a 5 minuts, 5 minuts d'arribar un altre cop a les escales que porten, que és l'estacionament on tenien el cotxe, i en el tram, d'aquest tram final d'aquest recorregut, que no té valla de protecció a la vessant del barranc, ell va adelantat. En aquest tram estem parlant d'una amplada del sender d'un metre. El terra és una pedra conglomerada, aquesta que és, bueno, és la típica, és la pedra de Montserrat, que està trencada, sí, sí. I està suelta. Petita, doncs, que el Jonathan va adelantat i que de sobte, que també és habitual, tu vas baixant, potser vas més ràpid de baixada i cadascú no has d'anar allò un al costat de l'altre. I a més, i menys quan el sender és d'un metre i te sent un soroll de pedra i sorra i tot just es gira i veu que el pare està caient i no pot fer absolutament res per ajudar-lo, que visualitza la possibilitat d'arribar fins al cotxe, que amb el cotxe tampoc podrà. I després, en aquelles hores, arriba primer l'helicòpter del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, evidencien sense acostar-se que aquest home és mort i, per tant, el que es necessita és un rescat ja d'un cos sense vida, mobilitzen la unitat de muntanya de Mossos d'Esquadra, que casualment en aquell moment no està massa lluny perquè estan concentrats al complex de Gara perquè estan celebrant l'arribada en helicòpter dels primers emissaris dels majestats dels reis que han vingut a Gara, i per tant la mobilització d'aquests efectius és molt ràpida. Se'n va cap a l'helicòpter i hi ha un rescat complex perquè és una pendent i molt, molt complicada. I en aquelles primeres hores, allà, el que hi ha sobre la taula de la unitat d'investigació de la comissaria de Martorell és que, doncs bé, que aquest matí Isaac Andic, l'home més ric de Catalunya, no porta escorta, que hores abans se l'havia comunicat que volia anar a passejar amb el fill i volia amb aquesta intimitat de xerrar, i és veritat que també el que se sap i està en aquelles... en aquella comissaria i es parla és que i arriba com a informació que, bueno, que no, perquè a més tampoc és un secret, que hi ha unes desavenences i que potser no estaven passant pel seu millor moment, molt després d'aquests moviments empresarials que havien hagut, no d'ara, sinó, però sí, que això era una realitat. I també una altra dada, que això ho han explicat els responsables del patronat, que, bueno, que no hi havia hagut cap accident i menys d'aquesta gravetat en aquell tram.
I que per això, de fet, no hi havia tanques, no? En aquella zona.
Com?
I que per això no hi havia tanques, bueno, en aquella zona.
Sí, no hi ha... Hi ha diferents trams sense valla de protecció, però en aquest primer recorregut són uns 100 metres aproximadament sense tanca.
Mira, el Sergi Sol hi va sovint per allà. Tu hi passes sovint per allà, Sergi.
Jo crec que dec ser de les persones, no vull ser presumptuós d'aquest país, que més vegades ha fet concretament el camí de les Feixades, que és exactament aquest camí pel qual anava l'Isaac Antic. Que és un camí que encara que pots anar a fer i pots anar molt tranquil. De fet, pots pujar fins dalt la majoria de dies, sobretot entre setmana, en solitari. No hi ha cap mena de problema. És un camí tècnicament molt fàcil, és una bona excursió, que acaba petant a la Santa Cova. La Santa Cova, diguem que és
un dels jocs...
Acabes a la Santa Cova, i de la Santa Cova, si vols, pots decidir anar fins a la Basílica. Després queda tot un tram costerut, que aquí ja diguem que ja és empedrat, i que és un tram, a més, molt bonic.
Vull dir que és fàcil de fer...
És molt fàcil de fer, és apte per a tots els públics. Has de caminar, és un esforç en muntanya, acabes fent uns 500 metres de desnivell aproximadament, pots fer la ruta circular, pots tornar pel mateix camí. En aquest cas sembla ser que van tornar, no van tornar a ruta circular, sinó que van pujar i van tornar pel mateix camí. I quan van arribar exactament a les coves de Sant Nitre, que és més o menys on comença l'excursió, de fet el cotxe el deixes una mica més a baix, no?, amb una esplanada que hi ha per deixar els cotxes. Abans es deixava, o la gent que ve a treballar a les coves de Sant Nitre pot pujar fins a més amunt amb el cotxe, però que no devia ser el cas, no? I, bueno, és una passejada molt agradable, amb un paisatges molt bonics, en què pots estar completament sol i no hi ha tanques pel camí. Hi ha un primer recorregut al voltant de les coves de Sant Nitre en què hi ha alguna tanca, però això és la part primera.
Ja.
Les següents hores de caminar no hi ha cap mena de tanca. A la muntanya no hi ha tanques. Això ja és muntanya.
Sí que explicava, Rebeca, que el terreny era molt relliscós per les últimes pluges, no?
Sí, bueno, això ho explicava més la Maica. O sigui, el cert és que aquesta investigació, com fan sempre els Mossos d'Esquadra, ells, òbviament, intenten descartar qualsevol cosa i amb tots els elements, tots els indicis que tenen sobre la taula, es posen en el pitjor escenari i van tirar enrere, no? I el seu informe policial, el que presenten, diuen que allò és un accident de muntanya. Això és el que té ara mateix la jutgessa sobre la taula, i si no hi ha cap indici d'última hora que ens porti a pensar una cosa diferent, és a dir, si no apareix una prova diferent, si no apareix qualsevol altra cosa, així es tancarà. I així quedarà. És veritat que, com estem parlant aquí, té molts elements perquè qui vulgui especular, fabular, imaginar, pot fer-ho fins a l'infinit.
És a dir, el relat que està fent la Maica, que és, com sempre, impecable, hi ha molts elements que fa que un pugui dir, doncs escolta, aquí hi ha prou elements com per pensar que... Ara, també és el que diu la Rebeca Carranco avui en aquest article, no?, que ens agrada molt jugar al Cluedo. I que potser...
Clar, en aquest cas, és a dir, si en algun moment... Jo parlo ja com els, la feina de periodista, és que qualsevol de casa seva que pensi que vulgui, que faci el que vulgui, no?, però com la nostra feina com a periodista és... Si en algun moment hi ha algun indici contrari que ens porti a pensar, és a dir, que els Mossos trobin qualsevol prova que ens porti a pensar una altra cosa diferent, ho explicarem, és a dir, aquesta idea de és que els mitjans ens amaguen una cosa, no és així, no? Els mitjans estem explicant amb el que hi ha, això és el que diu la policia, que és que s'ho està mirant, i a més s'ho està mirant, la Maica ho va explicar, van tornar allà, van fer com una mena de reconstrucció, van estar mirant com es baixava, com tot, és a dir, s'ho han mirat tot de dalt a baix i de totes les maneres possibles, i ara mateix el que hi ha sobre la taula d'això és un accident de muntanya. Insisteixo, si en algun moment surt una altra cosa, ho explicarem com ho expliquem tot. Sí. Vull dir que no hi ha una voluntat d'amagar res.
També, Rebeca, que la sensació i la reacció de molta gent potser és que hi ha aquesta desconfiança cap als mitjans i cap a la policia i cap al sistema, no?, que fa que molta gent ja no ens creu, i això és un problema que tenim.
Sí, és evident. És evident, però jo, per una part, penso que això que tu dius és totalment cert. Nosaltres estem perdent aquest... ser la referència, que era una cosa que fins ara, quan hi havia alguna cosa greu, la gent anava a mirar els mitjans de comunicació. Ara, quan hi ha una cosa greu, la gent va a TikTok. Això és un fet que ens passa i que ens perjudica. I després també hi ha aquest element que jo crec que sempre hi ha sigut, que és molt més divertit i és molt més sucós pensar en tot allò que tu creus que segur que ha sigut i ningú t'està explicant, que al final va ser un accident de muntanya. Perquè llavors dius, pues, ja no és tan interessant, no?
Jo deia, és tècnicament molt fàcil, clar, perquè és, no té cap mena de problema. Ara, és evident que hi ha alguns que hi ha aquelles timbats i si tens un mal pas, t'entrebanques o per alguna cosa i caiguessis en algun punt,
que has de vigilar.
Doncs és evident que no, que passaria el que ha passat. És a dir, no té cap problema ara, no caiguis on no has de caure, no? Sí, sí. I si fortuitament t'entrebanques doncs, amb una pedra o potser era la tornada i vas cansat, que ja has fet 12, tens una edat, i has fet 12 quilòmetres, poden ser més, depèn de la ruta que facis, exactament, i arribes a l'últim tram cansat, et despistes i t'entrebanques per alguna cosa, en el lloc
que
anar-se'n.
Es veu que allà no n'hi ha hagut, no? Jo el que diuen, no hi ha una sinistralitat en aquell punt.
La Maica ha dit que l'accident, no? Que no hi ha hagut mai cap accident allà.
Però, bueno, de fet, això no, a veure, gent rescatada allà, de fet, em sembla que ho expliqui a Carranco millor, però hi ha hagut rescats de bombers en aquella zona, o sigui, però el que sí que... Però això no ho dic jo, no he fet cap recompte, és que el responsable del patronat de la muntanya ho ha explicat aquestes últimes hores que mai havien tingut, i de fet hi ha una cursa molt popular que es fa al novembre, la cursa de l'Alba, i de fet el propi patronat té valorades, és que les rutes es valoren per la seva perillositat, i aquesta és apta per tots els públics. Però sí que m'agradaria una mica que la gent, els oients, entenguin que en aquest cas, si Mossos d'Esquadra no ha escatimat per mirar-ho absolutament tot, no només Mossos d'Esquadra, els propis forenses, quan es produeix l'accident, arriba a la forense a la muntanya, és la que autoritza l'aixecament del cadàver. Bé, el jutge fa l'aixecament del cadàver, però és la que fa el primer informe in situ, i ella, per exemple, demana, i per això encara la jutgessa de Martorell només té un informe preliminar, perquè encara manca el resultat d'analítiques i manca també el resultat d'allò que es diu preservar les mans. O sigui, s'ha mirat absolutament tot. Penseu que aquest cap de setmana es va prendre la declaració a la comissaria de Martorell, no només el testimoni, i un testimoni, que és el Jonathan, el fill, i a més el que ha dit és coherent amb l'informe que han fet els Mossos de la Unitat de Muntanya, també ha parlat la policia, la vigilant de Collbató, que aquell matí també estava allà al parc natural, s'ha pres declaració a la companya sentimental del pare, i la parella actual, l'Estefani, s'ha pres declaració a l'escorta que habitualment l'acompanyava perquè expliqués perquè aquell dia no l'acompanyava. I tots aquests elements sobre la taula, doncs la conclusió que van arribar és que no hi havia suficient per iniciar una altra investigació que no fos la d'accident. I per això la investigació l'assigna al cap de la unitat d'investigació de Martorell, i mai es va plantejar elevar-ho a l'àrea d'investigació criminal, al grup d'homicidis de la regió policial metropolitana sud, que és el que s'ho haguessin mirat. Això no vol dir que aquí ha posat la mirada el comissari de la Comissaria General de la Investigació Criminal, el responsable, sí, sí, de la DIC, i tothom, i tampoc és casual que el propi comissari en cap de la regió, l'Eduard Sayer, diumenge estigués allà a peu de camí acompanyant a un munt de Mossos que van tornar a fer una mena de reconstrucció i a mirar-s'ho bé, a comprovar la desbiaçada, etcètera, i a recuperar els encers que quedaven encara. I amb tots aquests elements sobre la taula, com diu la Carranco, la conclusió és accident. Si en un temps algú truca i diu, mireu, és que... Ah, perquè tot això, ningú, no havia ningú, que t'ha dit el Sergi, a vegades pots caminar sol, perquè potser hi ha molta gent, i en aquell moment ningú els va veure. Si potser algú diu, no, és que jo els vaig veure discutir, no, és que tal, és que hi ha un vídeo, és que s'ha mirat el telèfon de la víctima. Per tant, de moment,
és molt habitual no trobar-t'hi ningú, eh? Pot ser aquest camí tranquil·lament, ja dic, entre setmana. Podeu fer aquest camí en solitari, és preciós, no té cap mena de problema. És un camí molt bonic, molt solitari, molt tot sovint, i vaja, i molt agradable de fer.
Vicent.
Home, jo d'entrada el que faria seria canviar una mica la qualificació del camí com a un camí, perquè ja he vist que quan l'experiència és això. Bueno, jo el que dic és que la vida convencional és molt avorrida. I la gent necessita sempre alegries, entre cometes, i misteris, històries...
Sèries.
I misèries, de vegades, morbositat. I en aquest cas hi ha una sèrie de petits elements que faciliten l'especulació. Però és que, si no hi fossin, mos els inventaríem. Vull dir, no ens conformaríem amb això. I aleshores, si no hi haguera aquests petits detalls que diuen que hi ha per molta gent encara pensa que Elvis Presley està actuant per ahir pel món. Uns altres consideren que l'home mai va arribar a la Lluna.
O Michael Jackson.
Uns altres que Michael, etcètera, que Walt Disney està congelat. És a dir, la gent, si Walt Disney es mor d'un càncer i el soterren, això és avorridíssim. Si hi ha una conspiració i resulta que el que han fet és retardar la malaltia, congelar-lo i esperar el futur en què es pugui curar, això és deliciós. I sempre estem igual. Aleshores, i només cal mirar, per exemple, la pel·lícula la més famosa últimament, Anatomia d'una caiguda. Mira, una caiguda també, eh? Tot el que s'especula a l'entorn de la caiguda. És a dir, l'únic gran problema de tot això és que abans les especulacions no arribaven a les persones i avui en dia sí. I, per tant, tota la gent que abans no tenia massa trellat ni massa coneixement i anava per allà mullant-ne, però de l'alçada d'un campanar, ara ho fan igualment a través de les xarxes socials i això sí que pot arribar a les mans de les persones que han quedat afectadíssimes. I això és el que s'apaga. I això és el que, una vegada i una altra, la senyora Grau contínuament diu que t'has de tindre pell d'hipopòtam, elefant o rinoceront, perquè quan arribes cada matí mires el que diuen de tu, però això és dur. És dur, clar. Totes aquestes especulacions, ara, totes poden arribar a la família. Abans era una cosa que potser arribaven, però és que ara segur que hi arriben. I, clar, demanar aquestes alçades que la gent en això, quan especula, no siga tan bèstia, pues és perdre el temps. En fi, aquesta família haurà de blindar-se, efectivament.
Home, jo m'hauria de fer dues reflexions. La primera és que jo comparteixo totalment això que ha dit la Rebeca, de que tots estem enamorats del true crime. Home, jo mateix reconec que quan vaig veure la notícia em vaig recordar de la sèrie Succession i fins i tot de la pel·lícula Gladiator, la primera, la bona, la del Russell Crowe. Bé, immediatament penses, bueno, escolta, que estem parlant de gent real, d'una família real...
Ja estava en xoc.
I que no estem aquí, doncs, exacte, per fer true crime. De totes maneres, compartint tot el que heu dit, jo hi afegiria una derivada encara més inquietant, que és que, a veure, la crònica negra torna a estar tan de moda i tothom es veu tan en cor d'opinar, i en aquest cas és diferent perquè, bueno, els Mossos l'han arxivat i no hi ha una denúncia criminal posada, però suposem que sí. Suposem que de cop aparegués algú que acusés algú d'haver estimbat aquest senyor. Bé, tal com funciona el sistema judicial a Espanya, la pena de TikTok, la pena de telediari, avui és tremenda, perquè, per exemple, per citar només dos casos que més han estat objectes de true crime, que sigui el cas de la Rosa Peral, el crim de la Guàrdia Urbana, o el crim del cas Assumpta, tenim persones a la presó que, òbviament, s'ha demostrat que tenen alguna vinculació amb els fets, però no s'ha demostrat del tot com, quan ni per què. Vull dir que avui en dia la gent es pensa doncs, que els judicis són una cosa, en realitat un judici és com una partida d'escacs entre un fiscal que intenta demostrar la culpabilitat i uns advocats que intenten demostrar l'innocència. I tenir l'opinió pública convençuda de certes coses, doncs, pot arribar. Per tant, penso que tots hauríem d'embridar la nostra passió pel true crime, doncs exacte, quan parlem de persones, i en principi doncs, donar la presumpció d'innocència a les persones i la presumpció d'encert a la policia. Vull dir, i ser seriosos amb això.
Però no, això se li ha afegit una altra cosa que té a veure amb la història dels processos judicials penals a Espanya i jo crec que en el món, no? Que és que som conscients de que hi ha error judicial. El cas Vannikov va demostrar que sí. L'opinió pública estava en contra d'una dona, el jurat estava en contra d'una dona, el jutge va decidir la investigació policial i va aparèixer al cap d'un any un senyor que va dir per cert, vaig ser jo. I tothom va quedar penjat de la brotxa perquè ens havien dit
clar, que tota quadrava, la conspiració... Tot quadrava.
Clar, tot quadrava. I ara jo estic pensant, no per desdir ni per posar en dubte la investigació policial, però per què no, tenint en compte aquest còctel diabòlic de les xarxes que ho accentuen tot i aquesta constatació de que hi ha error judicial, no podria passar que, clar, no hi ha més testimoni que ells. I qui diu que no hi ha uns l'únic testimoni no és un fabulós constructor de realitats alternatives a la veritat? I això fa, no fa més que accentuar...
Però a més és, segurament... és el que vol la gent. Clar. És a dir, en aquest cas que tu has dit, la gent s'equivocava. La gent el que vol és marro. Clar. És a dir, el 20 de desembre de 1973, d'aquí 3 dies, van matar a Carrero Blanco en un atemptat. I ho va fer ETA. Mm. Encara ara hi ha gent que va dir que ho va fer la CIA. És a dir,
i jo he demostrat en un llibre que ho ha fet
i bueno, que ho va fer Gengis Khan. Sí, és igual. És igual, ETA ho va reconèixer, va fer un llibre d'Operació Ouro i ho explicava tot, però la gent no en té prou, perquè com han de ser aquesta gent que són pardillos? Vols dir que van fer un túnel tant de temps? Vols dir que no sé què? No, això és que evidentment Kissinger va vindre, Kissinger va arribar a Madrid.
Aquesta explicació alternativa ens hi convé des de molts punts de vista,
i que a l'hora de fabular, el millor que hi ha és que la història siga grandiosa, siga espectacular. I, per tant, no estem disposats a que les coses siguin tan senzilles. No, vostè alguna cosa deu amagar, i, a més, com que sempre s'amaga tot, que farà que això siga tan meravellós com jo estic... Meravellós entre cometes, òbviament, com jo estic explicant. Bé, aleshores, al final, el que passa que també de tot això ens hauríem de vacunar una mica. I sobretot, quan ens afecta alguna cosa, ens hem d'aprendre a vacunar, perquè la gent té una capacitat de fabulació, i, a més, ens avorrim tots molt.
Sí.
Molt
sí,
d'acord, molt d'acord amb el directe, amic. I a més diré que enterrascats a la muntanya de Montserrat n'hi ha constantment, operacions dels bombers n'hi ha constantment. No pel fet de... No diguem, als excursionistes, però si hi ha gent que fa barranquisme, encara que no hi hagi aigua, però hi ha canals en què es feia barranquisme, hi ha gent que puja per camins ferrats, i hi ha tota la gent que escala. Montserrat ha estat històricament un lloc molt...
Gran zona d'escalada.
On s'ha anat a escalar, i rescats i accidents mortals escalant a Montserrat. A vegades, senzillament, perquè ha caigut una pedra que ha tirat...
Sí,
més,
un despeniment.
Aquestes cabres que hi ha a Montserrat. No, per una cabra, senzillament, no? De Montserrat d'accidents n'hi ha. I la possibilitat que hi hagi un accident, també, en un sender, encara que sigui apte per a tots els públics i fàcil, ja dic, si hi ha punts en el que caus, és terrible. Ara, quines són les particularitats? Perquè si no fos el senyor Isaac Andí, que és la primera fortuna de Catalunya i un empresari, i fos, diguem, una persona anònima, encara que també aquest era un home molt discret, n'estaríem parlant com estem parlant. Estem parlant de la primera fortuna del país.
Si no fos el del país, no en parlaria.
Però és una de les coses que porta, clar, una persona, a més, molt, molt, molt discreta. Per cert, una fortuna, com totes les catalanes, una fortuna, diguem, que és homologable a totes les fortunes de la resta de l'Estat, segons fons, excepte la Mancio Ortega, que és l'únic, diguem, que està a prop d'aquestes fortunes i menys fortunes de les aristòcrates tecnològics, diguem, de Silicon Valley, no? Mm. Però aquest, diguem, era un home molt ric, però vaja, rics com ho som a Catalunya, diguem, amb certa modèstia, com la resta de l'Estat.
Home,
molt
modest.
Aquí l'únic que està a l'alçada univers internacional és la Mancio Ortega. La resta són rics de Catalunya.
Només una cosa, amb el tema de les especulacions, jo sóc addicte a les dades i les busco on puc. Llavors, amb el tema dels accidents de Montserrat, hi ha dades obertes, i si aneu i les voleu consultar, jo ja no estic a X, però les he piulat a Blue Sky, i llavors allà el que diu és que un dels llocs, entre els llocs amb més incidents, on hi ha més rescats, està el Camí de les Feixades, i entre 2009 i 2018 han hagut d'actuar 19 vegades. Això són dades, són moltes, són poques, és igual, està aquí i és un fet. Després podem dir que és un camí molt segur, tot això que estem explicant, però accidents n'hi ha, per tot això que estàvem explicant, perquè és un lloc concorregut, perquè la gent a vegades es confia, perquè al final pots tenir un ensurt en qualsevol lloc, no? Però que sí que és un dels llocs de Montserrat entre els que hi ha més incidents.
S'hauria caigut per l'escala a casa i també faríem tota una teoria de la conspiració, segur. Home, perquè baixar per l'escala, els accidents domèstics...
Però no seria tan èpic.
Això és veritat.
Va haver-hi un cas als Estats Units molt famós, que també se m'ha fet un true crime, d'una dona que va aparentment caure per les escales, i una cosa raríssima, i de fet el marit va estar anys a la presó i finalment van deixar anar. Tu has dit abans una cosa, em sembla molt important, el tot quadra. Vull dir, a veure, a les sèries tot quadra, si són bones. A les pel·lícules tot quadra. La vida real és, per desgràcia, molt més absurda.
A les novel·les de Cristi també.
També. Però vull dir que la vida real, clar, però que tots tendim a buscar que tot quadri, i la vida real, per desgràcia, moltes vegades, doncs, hi ha morts desgraciades i absurdes que no quadren, que en una pel·lícula diràs ala, doncs a la vida real passa.
Ho hem de deixar aquí, perquè hem de parlar dels canvis que hi ha al batxillerat. Rebeca Carranco, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també, Maica Navarro, per acompanyar-nos. Farem una pausa per la publicitat i parlarem del que està passant amb els canvis al batxillerat. Hi ha molta polèmica, perquè ara la literatura catalana i la castellana seran optatives. I química i física s'ajuntaran. Ara ho expliquem. El matí de
Catalunya Ràdio. Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia. Hola, molt bon dia. Ja ve Nadal i arriba el moment d'anar pensant com ho celebrarem amb els amics, la família o els companys. Per fer-ho bé, no hi ha res com anar-se'n al Corte Inglés. És essencial triar un bon vi i un bon cava. A més, d'uns ibèrics de gla i una mica de marisc. El plat principal, jo el tinc clar, una bona carn o un bon peix de qualitat, com els del Corte Inglés. I si al final ens ajuntem molta colla, ho agafo acabat de fer a plats preparats i així em deixo estar de cuinar. També pots fer la compra online o a través de l'app i t'ho porten a casa gratis. A Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? Ah, i vine a descobrir les activitats infantils nadalenques que tenim preparades a les nostres botigues de Can Dragó, Sabadell, Cornellà, Girona, Tarragona i el supermercat de Francesc Macià. Els més petits podran gaudir d'espectacles de màgia, contacontes, titelles o del tió de Nadal. Ah, i per tota la família, la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. Res més per avui. Fins demà. Molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
CEPSA es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Mueve.
Gràcies per respirar esperança. Per donar aire a la investigació. Per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Busquem el millor restaurant del Parc Natural de Collserola.
Filet de cangur.
Hi ha cangur aquí?
Hi ha cangur.
Jo de tu vigilaria molt amb la, amb l'Anna.
Tu sempre menges el mateix?
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Un minut seran 2:15 del matí amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera. El Departament d'Educació ha anunciat canvis al batxillerat de cara a l'any que ve i com acostuma a passar sempre que hi ha canvis en l'ensenyament, s'ha aixecat molta polseguera. Pol Foradada.
Sí, bon dia. Són canvis que el govern justifica com a obligats imposats pel Ministeri. Un dels que més ha cridat l'atenció és que la literatura, tant la catalana com la castellana, passen a ser de primer any i optatives. Ara són el que es coneix com a assignatures de modalitat. En els dos casos, tant modalitat com optatives, són assignatures que els alumnes han de triar, que no són comunes, però sí que es podria dir que en el cas de les optatives, que és el que serà ara la literatura, podríem dir que es rebaixa una mica més l'entitat i el pes de la matèria. I també pel fet de passar-les de segon a primer. Això pot acabar comportant que no siguin temari per l'espau, per la selectivitat. També hi ha altres canvis. El pes del treball de recerca també perd importància. Ara comptava un 10% de la nota global de batxillerat. Ara valdrà com una assignatura més. A Ciències, a primer de batxillerat, les assignatures de Física i Química passaran a ser una. Es fusionen, com també passa amb la Biologia i amb la Geologia. I canvis que, això sí, no afectaran els alumnes que ara estiguin fent o primer o segon de batxillerat, tampoc no s'aplicaran a la selectivitat fins al 2027.
L'Anna Pasqual és professora de batxillerat i coordinadora pedagògica de l'Institut Enric Borràs de Badalona. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina serà la principal afectació d'aquest canvi pels alumnes?
Jo crec que a la pràctica encara ens hem d'esperar a veure el document definitiu, no, de la modificació del decret, perquè el que s'ha publicat és només com una avançada. Aquest decret el tenim des de fa 2 anys i realment ja va trasbalsar la dedicació horària de les assignatures perquè va reduir l'hora de gran part d'elles. Jo veig que el titular d'aquesta modificació d'ara és l'afectació de les literatures, però en principi encara ens hem d'esperar a veure com les encabim, no? Passant de segon a primer, encara que els alumnes del batxillerat humanístic les podran continuar escollint. Per nosaltres jo crec que el gran trasbals és aquesta fusió de les matèries del batxillerat científic i tecnològic, perquè que Física i Química passi a fusionar-se i ser una matèria de solament 3 hores, penseu que abans de la LOMLOE, és a dir, fa només 3 anys, la Física i la Química sumaven 8 hores. Per tant, és que hem reduït el 60% de la dedicació horària de la matèria de Física i Química i passa el mateix en Biologia. És bastant escandalós, la veritat.
Però preveus, per exemple, que molts deixin de triar literatura, per tant, que hi hagin pocs alumnes humanístics?
Realment, caldria mirar xifres, però hi ha... El batxillerat humanístic és el batxillerat que menys alumnes escullen. Això no és tan... Vull dir, no crec que sigui una cosa del sistema educatiu, sinó més bé de la societat o de l'entorn laboral que empenya els alumnes a pensar que el batxillerat humanístic no és aquell que els pugui aportar una sortida laboral. Per tant, menys encara, no crec, ja estaríem tocant massa fons, la veritat.
Mm. Perquè que les assignatures, per exemple, de literatura deixin d'entrar a l'ESPAU, què implicaria?
Mira, la informació de la desaparició de les literatures a l'ESPAU, que jo sàpiga, no està confirmada, esperem a veure què passa. El que és cert és que si no es cursen a segon de batxillerat, doncs és una hipòtesi bastant possible. En la meva opinió, que deixin de ser unes assignatures de l'ESPAU, doncs, bueno, ens ha de posar en alerta, però també voldria pensar que des d'un punt de vista pedagògic que una matèria no vagi a l'ESPAU no la desprestigia, i a mi si m'apures, jo que faig una matèria de primer de batxillerat que no entra en l'ESPAU, que és Història del món contemporani, per mi és una oportunitat perquè impartir una matèria que no té l'imperatiu o la pressió d'una tipologia d'examen en l'horitzó, jo crec que s'ha d'aprofitar pedagògicament.
Ja. Yeah. Però no sé si l'interès dels alumnes en aquests casos baixa, per exemple.
Sí, exactament. És a dir, la motivació dels alumnes, si no veuen que hi ha com una utilitat en aquest sentit, pot baixar. Però bueno, això esperem a veure què passa, perquè en principi no han anunciat aquest canvi de que desapareix de l'ESPAU. Ens han dit que les haurem d'ubicar en primer de batxillerat. El que no sabem és com les encabirem, perquè clar, les hores dels alumnes no són infinites i llavors hauran de compartir aquesta optativitat doncs, en matèries com grec o literatura universal, que ja és una de les literatures que hi ha en primer de batxillerat. No sabem com repartirem aquestes hores.
No, però és que just l'altre dia sabíem, per exemple, que els adults a Espanya estan per sota de la mitjana en comprensió lectora pel que fa en el conjunt de països desenvolupats, en l'informe de l'OCDE. Avui veiem com la literatura catalana i castellana tindrà menys pes. Tot fa pensar que hi ha un garbuix de decisions i que tampoc es consensuen, segons ha denunciat USTEC, amb els professionals i que, per tant, aquí no s'acaba d'entendre cap on va l'educació d'aquest país.
No, jo crec que és veritat que hi ha moltíssima confusió. Els baixos nivells de comprensió lectora o d'expressió escrita no s'han d'anar a buscar en el canvi curricular de batxillerat perquè hauríem d'anar-nos a centrar a nivells inferiors. Ja. Però és veritat que aquests canvis de batxillerat el que permeten és maquillar, no, aquest baix nivell de lectura que presenten els nostres alumnes. Això és evident.
Mm-hmm. Anna Pasqual, professora de batxillerat, gràcies per acompanyar-nos.
Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Com ho veieu tot plegat, Sergi?
Mira, jo la primera cosa és que respecte al que jo havia viscut i el que viuen els meus fills és que els meus fills estan tot el dia enganxats, a la mínima estan enganxats al mòbil, a la consola, a qualsevol
exercici. Perquè, això perquè tu no la tenies de joves, la tinguessis tant, també hi haguessis estat.
Segurament, però jo per exemple, llegia molt, m'hi recordo per exemple, que llegia des de petit. Llegia molt, llegia diari, recordo a casa hi havia el diari Avui, el llegia cada dia, després em llegia tots els dies que em queien les mans, llegia novel·la. A mi em costa molt veure els meus fills, la nena una mica més, però em costa molt veure'ls llegir qualsevol cosa. Estan tot el dia enganxats, que és un drama, no? El David Bassa, responsable de documentals de TV3, va fer un llibre precisament sobre això, no? També preocupat perquè els seus fills estaven tot el dia enganxats al mòbil, no? I és una de les problemàtiques que vivim, és una problemàtica, però que té una afectació diària, perquè si tu, la diferència entre estar llegint habitualment o tenir l'hàbit de llegir a no tenir-lo perquè estàs tot el dia enganxat amb una... al mòbil on sigui, és evident...
Pantalles que no et dominin, es deia el llibre. Exacte. Pantalles que no et dominin.
És evident que hi ha una diferència important. Després hi ha una altra qüestió, que fa de mal explicar de vegades, o que fa de mal debatre, no? Perquè porta, diguem, a nerva el debat, no? Hem passat, en aquest país, de 6 milions a 8 milions de persones amb no res. Si tu en una classe... O sigui, l'esforç pedagògic, l'esforç que es representa per algú, en una classe on hi ha gent doncs, de tantíssims orígens diferents, o, per exemple, quan decidim, que cosa que ens som molt favorable, hem d'acollir doncs, aquests nens ucraïnesos que venen d'Ucraïna i els poses directament a mig curs en una aula. Home, és evident que allò és un repte. No és només un repte per la professora, és un repte pel conjunt de la classe. I si més en més vols, allò que diem sempre, no podem deixar ningú darrere, doncs és evident que has de fer un esforç. I aquest esforç és que inevitablement ha de repercutir. Ara, aquí hi ha dos professionals de l'educació, en aquest cas en Sánchez i la Nebreda, que han tingut alumnes, diguem, tota la vida, i sabran ells els canvis que s'han trobat, i que ja tenen una dilatada, són encara joves, però tenen una dilatada experiència i sabran els canvis que han vist. Jo explico el que he vist a casa meva amb els meus fills i el que em sembla també de sentit comú, no? Que és, doncs, escolta, és evident, aquest país té un repte enorme a l'hora d'integrar una massa de gent nouvinguda, no? Benvinguts tots els que puguin venir, però és evident que això implica un repte monumental i comença aquest repte a les escoles d'aquest país.
El Sergi ja ha plantejat bona part dels problemes, segurament és multifactorial i els pedagogs segurament en sabran més. Però l'Anna Pasqual deia una cosa que jo crec que és molt interessant. Tu treus del debat curricular aquelles assignatures que palesen les mancances i aleshores puges les mitges. D'aquí no re, diran que van molt bé, perquè creien coses que no estan contemplades a les proves per la selectivitat, que no hi seran, perquè seran optatives, perquè ningú les agafarà, perquè no es demanaran, i per tant tu no podràs comprovar que la gent no sap llegir un llibre, que és el que han palesat aquests últims elements. O sigui, una part importantíssima de la població...
Llibre i comprendre un problema.
Clar, és el
que vol dir entendre què l'estan demanant.
Efectivament. Que és
I això és bàsic per la vida, perquè t'enviarà una carta a Hisenda i no entendràs res.
Efectivament, perquè això es diu analfabetisme
funcional.
Ja no s'entén,
però això és una altra cosa.
És a dir... Millor no rebre en cap de carta. Sí.
Bueno, és que no entenem ni una factura de la llum, sí, o de l'aigua.
Però vull dir que no
entenem. Això ho entenc, que no s'entenga.
Per això et dic que hi ha coses que s'haurien de fer més entendibles, no? Més comprensibles, però altres que tinguem problemes ja de comprensió d'entrada.
Però clar, no tenim ni un consens generalitzat i construït a llarg termini, com tenen els països que han fet els deures en aquest aspecte. No hem consensuat com s'ha de fer per entomar el problema de les noves tecnologies i evitar una cosa que d'aquí poder 3 dècades diran que és una droga més i que no es pot donar a la canalla. No pots donar a la canalla aquell tipus d'eina que el que fa és transformar, que ja ho saben, el cervell i evitar o fer molt difícil aquesta comprensió lectora que necessitem en el dia a dia. Perquè per parlar, com estic jo ara fent, primer s'ha de tenir el cap ordenat. I això la gent que en sap ja fa molt de temps que adverteix que no anem bé i aquestes mesures jo crec que van en la direcció contrària, que és evitar entomar el problema. Bueno, lo de la física, la química en 3 hores, si ja tenim un problema des del punt de vista de coneixement científic, ja si això ho fem... És a dir, no s'està fent res i, a més, la major part de les decisions són a cop de decret fet en un ministeri per 4 persones que no hi tenen contacte amb la realitat davant d'un professorat que cada vegada és més assistent social, psicòleg i mestre a la vegada, amb una complexitat que, com diu el Sergi, benvinguda sigui, però que no deixa de ser també un problema.
A mi hi ha una cosa que m'inquieta, i és que l'excusa o l'argument per fer aquest canvi ha estat que així ho marca la LOMLOE, que és la llei d'educació estatal. des del 1990 hem tingut la LOCSE, la LOMSE, la LOE, la LOMLOE, és a dir, jo hi ha un moment en què, si mira vostè Google, que ara és una manera molt fàcil de mirar les coses, diu, en quina llei d'educació està regint en aquest moment? I jo crec que ja no s'ho sap ningú, ni què diuen aquestes lleis, ni per què... El que sí que sabem és que els canvis són conseqüència del bipartidisme a Espanya, en la qual cada vegada que mana un partit decideix no modernitzar la història, sinó corregir el que havia fet l'anterior partit que manava. I tot això, com s'està veient, és un desastre. I més encara...
Adaptar les seves creences i conviccions. La llei verda és un d'aquests...
D'acord, d'acord. Pues ho adapten a les seves conviccions i resulta que, com són conviccions, que ja estem veient quines són tan divertides i tan enfrontades, pues aquí els alumnes i els mestres, els professors, anem, amb perdó, com cagalló per sèquia, perquè ells van canviant la llei cada 4 anys i tot és fabulós. Molt bé. Després hi ha una altra cosa. Diuen, tenen vostès les competències d'educació, però resulta que la llei Marc la posarem nosaltres. Fan al revés de lo que feien abans, eh? Abans allò de el conde Romanones que deia ja, vostè fa les lleis i jo faré els reglaments. Ara ells fan les lleis, tu fan els reglaments i acabem anant la llei. És tot al revés de com havien anat les coses. I al final l'única cosa que està clara és que avui en dia, quan un alumne arriba a universitat, te fa molta por fer segons quines preguntes. Jo vaig preguntar a alumnes de tercer de periodisme fa un parell de setmanes qui era Jordi Pujol i no ho sabia ningú.
Com?
No ho sabia ningú. Dos,
no ens ho podem creure.
Bueno, pues sí,
jo m'ho estic inventant jo. De quina edat?
22.
22
anys. Inventant jo. Home, que el nom ho puc creure. Sabien dos persones, sabien que era un polític.
Dos persones de quantes?
De 12 o 13. Sabia que eren un polític i els altres no sabien què. Això no és...
Encara era president quan van néixer.
Això, efectivament, això no és una excepció.
Això era president el 2003.
Això no és una excepció perquè això és la regla general. No m'atrevisc a preguntar-los si han llegit aquest llibre o aquell altre, perquè no han llegit res. Ningú de la gent que comença ara periodisme, absolutament ningú, ha llegit un clàssic. Evidentment, aquí es pot triar entre un clàssic de literatura castellana o un clàssic de literatura catalana. Una vegada, en una classe de 60, vas preguntar quin clàssic s'havien llegit i un de 60, un em va dir que havia llegit el Tirant lo Blanc, versió juvenil, i l'altre que havia llegit només la primera part del Quixot. I li vaig dir, és una pena perquè no es compleix la regla i la segona part crec que és més interessant. Molt bé. El que vull dir amb això és que hi ha determinat tipus de preguntes que després de passar per tots els nivells que passen d'educació, primària, ESO, etcètera, batxillerat, etcètera, no en tenen ni idea de res. De res, absolutament de res. I si estem parlant d'alumnes que bàsicament han fet humanitats perquè han anat a parar a una carrera de lletres, que diem abans, imagines vostè els de ciències, que abans ja eren la repera. Clar, aleshores, no ens podem estranyar de que no hi hagi comprensió lectora. No ens podem estranyar de que no hi hagi articulació ben concreta d'allò que penses en expressió oral i en expressió escrita. No ens podem estranyar de res, perquè el que no hi hagi res, perquè no li han ensenyat res, és impossible. I quan parles amb els mestres de tots aquestes instàncies, nivells d'educació bàsica, primària, etc, etc, et diuen que hi ha un muntó tan greu de problemes, una falta tan important de recursos, un caos tan absolut de legislacions i una pràctica tan terrible de tot això que encara fan miracles, perquè a més han d'agafar una sèrie d'alumnes que moltes vegades venen de procedències i de complexitats socials i familiars terribles i acomodar-los allà dins i aguantar-los, etc. Home, evidentment, si després de tot aquest allioli la salsa es talla, està guanyada, no val res, no ens hem d'estranyar.
Ja. Deixem anar a Madrid un moment, Paula Brujats, perquè ja ha arribat Koldo García, que avui declarava el Suprem.
Sí, ja és dins del Suprem Koldo García, l'exassessor del ministre Ábalos, ha arribat sol, amb taxi, escortat, això sí, per un cotxe policial, ha entrat cap dins ara mateix, ràpidament, sense fer cap declaració aquí als mitjans, i serà molt interessant veure avui doncs, quina estratègia segueix l'exmadreta de José Luis Ábalos, perquè fins ara sempre s'ha negat a declarar davant del jutge, en canvi avui sí que té intenció de parlar, ens diuen que vol contestar totes les parts i per tant s'espera una declaració llarga, i és interessant perquè Koldo declara avui justament després que ahir ho fes l'empresari Víctor de Aldama, el suposat comissionista d'aquesta trama, i que ratifiqués un cop més que tant Ábalos com Koldo García es van embutxacar comissions amb l'adjudicació de contractes d'obres públiques. Va dir Aldama que aquestes comissions pujarien a més de 3,5 milions d'euros, que ell era l'encarregat de repartir entre Koldo García, entre Ábalos, però també, atenció, perquè això era nou, entre el Partit Socialista. Diu d'Aldama que el PSOE s'embutxacava un 1% d'aquestes comissions. Per tant, veurem quina és l'estratègia.
Però això ho va dir sense aportar proves, no?
Les proves que va portar són dues, i valoreu-les vosaltres. Unes converses de WhatsApp on parla amb Koldo García sobre aquestes suposades comissions i una llista escrita a mà en un tros de paper amb oli que diu que són un llistat d'obres públiques que va escriure Koldo García, que Koldo García nega que això sigui la seva lletra, d'aquestes suposades obres públiques que reportaven en comissions. Koldo García, el que es preveu és que tanqui files amb Ábalos, perquè ja vam veure la setmana passada com l'exministre descarregava tota la responsabilitat sobre el Dama i també sobre el seu exassessor. Per tant, sembla, i és el que sospita també la Fiscalia, que Ábalos i Koldo tenen un pacte de no agressió per protegir justament a l'exministre.
Bé, doncs veurem com acaba això, però vaja, si aquestes són les proves, doncs tampoc crec que vagi massa
enllà. Sí, perquè el Dama va dir que tenia moltes proves i fins ara, Ricard, el que ha portat és això, unes converses de WhatsApp, aquest sí. paper escrit i poca cosa més.
És, el puc fer jo ara, el paper aquest, vull dir que no, és un paper que circula, que és...
Sí, 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 és un tros de paper literal, sí, sí. Que nosaltres hem vist les fotos, escrit a boli, amb una lletra que ell diu que és de Koldo García... No?
Montserrat, tu reps això i què? Aquesta, això és una prova?
Excepte que es pugui fer una cal·ligràfica, que efectivament se sàpiga que és de Koldo García i que d'aquí em puguin treure una investigació policial, jo, sincerament, fins ara, ja. El que hi ha...
I a més... No, anava a dir que l'actual ministre de Transports, perdó, Òscar Puente, fins i tot a la seva compte d'X ha anat desmuntant, no?, les anotacions que hi ha en aquest paper, i que també hi ha una auditoria que va encarregar la setmana passada al Ministeri de Transports, on analitza tots aquests contractes que Daldama ha posat sota sospita, que diuen que no hi ha cap irregularitat i que ahir justament van enviar aquest informe al jutge del Suprem perquè se'l miri i ho contrasti amb el que diu Daldama.
Gràcies, Paula.
Fins ara.
Anna.
Bé, a veure, això, el Koldo, en fi, de fet, connecta amb el que dèiem abans, vull dir, a veure, amb la manca d'estudis, no? Mira, jo ara sentia el Sergi parlant desesperat de que els seus fills estan tot el dia... A mi, de petita, els meus pares estaven desesperats perquè estava tot el dia llegint. De fet, els pares em van arribar a racionar els llibres i jo m'havia arribat a ficar al llit amb una llinterna per llegir d'amagat, perquè els meus pares consideraven que jo llegia massa. Això d'alguna manera em va salvar. Jo sóc la primera persona de la meva família que ha anat a la universitat...
Però una altra manera de prejudici.
Que ha tingut, no, que ha tingut estudis, no ja dir superiors, sinó avançats. Els meus pares tenen una fe il·limitada en l'estudi. O sigui, es van esforçar molt per donar-nos a mi, a la meva germana, la millor educació que podien pagar. Ells estan convençuts que arribar a col·legi i ja estava. Ja, que els mestres en sabien molt, que tot era meravellós, i que sorties d'allà convertit en doctor, en Plató, en Aristòtil. Jo, ràpidament, vaig aprendre que això no era així, i que, de fet, amb el que t'ensenyen a col·legi, avui en dia no en tens ni per començar. No estic totalment en contra d'algunes reformes que han hagut en els plans educatius, tot i que no sóc jo la professional que els ha valorat. Sí que és absurd, per exemple, que abans aquí no s'ensenyessin llocs informàtica, anglès. Jo, per exemple, jo l'anglès l'he hagut d'aprendre pel meu compte. El francès que vaig aprendre era força simbòlic i, evidentment, no vaig adquirir coneixements que fan falta per la vida moderna, tecnològics o fins i tot per muntar una empresa. Ara, tan absurd és això com deixar-se les humanitats a la fresquera i sota la cultura de l'esforç. Vull dir, a veure, quan a la gent se li transmet el que deia aquí la Montserrat, que és igual si la comprensió lectora és molt justeta, que és igual si no saps qui és en Pujol, que és igual que si no saps qui era Napoleó, clar, en el moment pot semblar molt divertit aprovar, diguem-ne, per la patilla i sembla que en fas via i que total, per trobar feina tot això no em farà falta, però és que realment tu aprens no només per trobar o no trobar feina sinó per saber gestionar la teva vida.
El Sánchez dir que no sap qui és Pujol no fent una enquesta pel carrer, no, uns alumnes universitaris que representen que són persones...
I de periodisme, perquè encara fossin de veterinària dius, mira, no, però on vull anar a parar és que jo dono un missatge...
De veterinària potser...
A la gent...
No sabran qui és Rintintint.
A la gent que ens està escoltant, jo els hi diria, escolteu, no hi ha duros a quatre pessetes i, escolta, si el sistema educatiu no us ho demana, demaneu-vos a vosaltres, o sigui, perquè és que hi sortireu guanyant llegint. O sigui, a mi em sembla una tragèdia que el sistema envia el missatge de que llegir és secundari, de que llegir és optatiu, perquè llegir és el que us formarà l'esperit, és el que us donarà cultura més enllà. I afegir una cosa, ja que tant parlem de desobeir lleis, mira, jo si n'hagués de desobeir una, seria aquesta. Bé, tant de cuento amb la llengua, tant la tinc amb la llengua, la porta a la llengua és la literatura. Si tu no llegeixes amb una llengua, no te l'estimes. O sigui, que treguin conclusions.
Jo si haguera de desobeir una llei, en desobeiria 4 o 5, ja. Pues s'ha de desobeir-ne una, pues que vinguin. Però vaja,
De fet, alguna ja devies desobeir.
Unes quantes. Ah. De fet, des que vas néixer. De fet, sí, home, a veure si vostè van a fer la mili. Escolte, pare, és que clar, hi ha cada llei avui en dia també. Escolte, al final, hi ha coses que són de coneixement, de trellat, de seny, de sentit comú. És a dir, està clar...
I pel sentit comú no creix els arbres. Clar, si al col·legi diuen ja l'ensenyen a llegir a casa, i a casa diuen ja l'ensenyen a llegir al col·legi, al final, doncs...
No, però si el col·legi... Si l'escola renuncia, si l'escola renuncia a ensenyar-te a llegir i a casa no li donen importància a això, o bé tu tens, com feia vostè, tens una vocació primerenc i un instint magnífic, o bé passaràs tota la teua vida per una situació, una sèrie de situacions que te poden ser
d'estalviar. Però és que no és l'escola, és que ve del ministeri. És que ho diuen persones que probablement no han trepitjat mai una aula.
És que ens volen indigents intel·lectuals per poder-nos colar.
Efectivament, i això ja ho portem uns quants anys, no? I la barreja de lleis segurament...
Però quantes vegades vostè ha sentit dir a gent que tenia molt de coneixement, i parlant de lletres i de ciències, que això de la literatura no servia per a res? Quantes vegades? Jo ho he sentit moltes
serveix
vegades.
Serveix per anar pel món.
Jo no qüestiono perquè
no s'han atrevit.
Jo dic, en el meu sí, quantes vegades s'han
atrevit?
I quants professors moltes vegades, i quanta gent que feia ciències i que feia matemàtica i tal, dient, bueno, és que això...
Això el llatí, sí.
I no m'estranya ara que vingui una professora i que diga, clar, l'ambient en casa és que això de carreres de lletres, d'humanitats, de tal, no serveix de res. Clar. I per tant, si aquest és l'ambient...
I el futur és l'electrònica, no?
D'acord, però si aquest és l'ambient, per a què serveix la informàtica?
Que sí. Per cert, em recorden que Oriol Pujol és veterinari. Per tant, a veterinària potser també és important saber qui és Jordi Pujol. Anem a la publicitat de seguida, però abans, en nom de la Fundació Ajuda i Esperança, saludem el cantant Sergio Dalma. Sergio, bon dia.
Bon dia, Ricard. Més de 400 voluntaris i voluntàries col·laboren amb els serveis de la Fundació Ajuda i Esperança, acompanyant persones que pateixen malestar emocional o que se senten soles a través del telèfon de l'Esperança o els xats de suport emocional per a joves. Sí, també durant les festes de Nadal, Cap d'Any o Reis, perquè són dates especials que no tothom pot compartir amb els seus éssers estimats. I també atenen aquelles persones per a les quals la família no és un lloc segur. Però per continuar atenent 24 hores al dia, 365 dies de l'any, necessitem encara més mans i més orelles. Aquestes festes, fes el millor regal. Festa voluntari o voluntària. Pots fer-ho a telefonoesperanza.com/voluntariat i assegura't així que tothom passi unes bones festes.
Fundació Ajuda i Esperança.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Quina meravella! Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme! 400.000 euros!
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de Romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel. Els nostres torrons.
A bon preu i esclat, tens tot el que necessites per treure't el barret a aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb bon preu i esclat.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet.
Perdoni, senyor Josep.
Calla, espera.
Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Ofertassa
de Nadal. És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Fritz Ravic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Durant aquest mes de desembre, emporta't un vehicle BYD i no paguis fins al març de l'any vinent. Vine a provar-lo a les nostres instal·lacions BYD d'Aquadis Dream a Girona, Barcelona i Reus i sorprèn-te. Consulta tota la informació al nostre web aquadisdream.es. T'hi esperem.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5 minuts seran les 10. Junts ha presentat al Congrés una iniciativa que insta Pedro Sánchez a sotmetre's a aquesta qüestió de confiança per veure si té encara el suport de la majoria. I avui, Paula Brujats, bon dia de nou.
Bon dia.
El Congrés decideix si tramita la petició de Junts per pressionar Sánchez.
Sí, avui, ara exactament d'aquí 5 minuts, que és quan es comença a reunir la mesa del Congrés, ja ens avancen, però, que la decisió és complicada, que està tot obert i que el que es podria decidir avui doncs, és donar-se més dies per acabar de prendre aquesta decisió. Ara mateix, però, la decisió d'admetre aquesta iniciativa de Junts que demana Sánchez que se sotmeti a aquesta qüestió de confiança està en mans del PSOE i Sumar, que tenen la majoria a la mesa del Congrés, i és una decisió exclusivament política, podríem dir, perquè els lletrats del Congrés ja han dit que no veuen problemes en què es debati aquesta iniciativa de Junts, tot i que insisteixen que no hi ha precedents d'una iniciativa similar. Tot i això, i tot i que la setmana passada els serveis jurídics del Congrés ho veien complicat, no volien obrir la porta d'acceptar aquesta iniciativa i sentar un nou precedent, ara diuen que sí, que ho veuen viable i, per tant, seran els polítics, seran el PSOE i Sumar que hauran de decidir si permeten que avanci.
Clar, aquí hi ha molts equilibris en joc. Ho ha de decidir el PSOE, això, per tant.
Exacte, i aquí t'anava a dir que hi ha molts equilibris en joc perquè el PSOE, perdó, és conscient que si veta aquesta iniciativa de Junts i no permet que es debati al ple del Congrés, doncs tensarà encara més, no?, les relacions amb Junts, que no passen pel seu millor moment després de l'avís, no?, de Carles Puigdemont, però també saben que si accepten aquesta iniciativa, doncs això pot significar que hi hagi un debat al ple, que calculen que seria cap al febrer, pot suposar una derrota per Pedro Sánchez i pot, doncs, evidenciar la clara debilitat, doncs, del seu govern. En tot cas, és una iniciativa perquè es debati demanar a Sánchez una qüestió de confiança, perquè que hi hagi qüestió de confiança o no depèn en exclusiva de la voluntat de Pedro Sánchez, que ja ha dit que no la pensa presentar.
És a dir, és només per fer un debat al Congrés dels Diputats.
Exacte. Que seria el mes de febrer, per tant, d'aquí a 2 mesos, i cap al mig, doncs, segueixen aquestes negociacions entre el PSOE i Junts. Junts li demana a Sánchez que desencalli tots els acords que tenen pendents.
Bé, sobre això també el paper de Junts és, si més no, qüestionable, en el sentit de volen, dolen, no volen tombar Pedro Sánchez perquè saben que si no l'alternativa és molt pitjor, però al mateix temps volen com posar-ho entredit i fan aquest debat de la moció de confiança, que a efectes pràctics, Montserrat, tampoc servirà de res.
No sé, ara estava pensant. És a dir, del punt de vista de forçar Pedro Sánchez a plantejar una qüestió de confiança, està clar que no, perquè qui té la prerrogativa és ell. Ara bé, si allà es debat, cosa que des del punt de vista del que ha passat aquí amb el procés, això de debatre i votar coses que no tenen a veure amb l'estat de dret i com el concebim, hauria de tenir una reflexió a banda. Però imaginem que es fa el debat i que es manifesten quines serien les posicions en la qüestió de confiança. En el fons tindríem una qüestió de confiança sense votació final, és a dir, sense resultat concret.
Sense votació, però et marcarien... Bueno, però clar, és a dir, però tampoc Junts et diria sí o no, et diria... Molt malament perquè no estem fent això bé, però si seguim endavant, doncs anirem fent.
I què vol dir? Que al final del debat no hi hauria cap tipus de votació? No hi hauria cap posicionament definitiu? Clar, és que si tu obres una porta com aquesta, que no s'ha obert així tal com es planteja, no s'ha obert mai, no? És a dir, Junts ha trobat una fórmula per plantejar, escenificar a Madrid el que seria el resultat d'una qüestió de confiança no plantejada. Que això tingui al final votació ja seria la bomba, perquè aleshores sí que es veuria no. Qui s'ha de posicionar al final de no. Cada lloc, no?
No, no, imagino seria. No, que no. No,
com que no?
Com que no, i l'explique per què. Al final, si acabes votant si Sánchez ha de sotmetre una moció de confiança, com que això és prerrogativa del president, pot fer-ho i segurament no ho farà.
No, però
segona, que l'única cosa que demostra això és que tu, en el cas de Junts, estàs a favor de que ell se someta a aquesta moció, però no que votaries després en contra d'ell. Sap el que li
vull
dir?
Això és una hipocresia?
No, això és una hipòtesi.
Això és una hipòtesia?
No, d'hipocresia res. És a dir, així hi ha un partit, i segurament a Esquerra li passa exactament el mateix, i segurament també passa exactament el mateix a la gent de Sumar, o a la gent de... A tot qui ha pactat amb Sánchez, Compromís i qui vulgui vostè, aquí hi ha una sèrie de gent que s'ha sentit decebuda perquè els van prometre moltes coses, es van arribar a uns pactes amb molts compromisos, i després no se n'ha complert cap.
Benvinguts a Pedro Sánchez.
Benvinguts a Pedro Sánchez, perquè mira, això del... Home, no digues sanchista, que m'hi sent involucrat. No ho fastidiem.
Anem de hipos i de sanchisme.
No, que quan diuen el sanchisme, jo dic, per què no diuen el sanchezme? És que clar. No, és que aquí el...